Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Roger Santaló. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que el servei de Rodalies és pèssim i assegura que estan treballant per revertir la situació. Ho ha dit al Senat, on ha comparegut per la tragèdia ferroviària de Còrdoba i per l'accident de l'R4 a Gelida. Puente ha negat falta de manteniment a l'alta velocitat i ha descarregat en els governs del Partit Popular la falta d'inversió històrica a Rodalies.
Triunfalismo, ninguno. Rodalies és un servicio pésimo. Pésimo. Y por tanto, ¿quién puede tener triunfalismo en relación con Rodalies? Lo que le digo es que estamos trabajando para corregir esa situación. Y le digo que es profundamente injusto que ustedes pongan en el mismo saco a los gobiernos del Partido Socialista y a los gobiernos del Partido Popular.
Puente ha admès també que les obres del talús de l'AP7 són molt complexes i es podrien allargar més enllà del 9 de febrer, la data que havia fixat el Ministeri en un principi. Més notícies, Oriol Pujadó.
El teixit econòmic i empresarial català considera que amb el nou sistema de finançament per Catalunya no n'hi ha prou, perquè és, diuen, només un punt de partida. Els principals agents del sector, com Pimec, les cambres de comerç, el centre d'economia o Foment de Treball, han signat aquest document que reconeix les bondats del nou model. Teresa García Milà, presidenta del Cercle, fa una crida perquè els partits polítics lluitin per un acord millor, mentre la consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que Foment hagi canviat la seva postura de rebuig.
És un pas endavant i és una oportunitat, potser no històrica, però és una oportunitat molt vàlida. Posem-nos d'acord i si hi ha marge per fer algunes millores, doncs fem-les.
És una bona notícia que Foment hagi rectificat la seva posició i ara s'incorpori al consens.
El salari mínim interprofessional pujarà 37 euros aquest 2026, fins als 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. El govern espanyol i els sindicats han pactat aquest increment del 3,1% amb l'oposició frontal dels empresaris. La COE i la CEPIME consideren que moltes empreses s'acabarien asfixiant si han de pagar als treballadors l'increment del salari mínim interprofessional i els complements. Els sindicats no entenen l'oposició de les patronals a pujar els salaris més baixos i ho titllen d'insult a la intel·ligència.
El Parlament de Veneçuela ha aprovat una reforma de la llei d'hidrocarburs del país sota pressió dels Estats Units. Això obre el sector a la inversió privada estrangera. Arran d'això, Donald Trump ha aixecat algunes de les sancions a la indústria veneçolana i diu que les companyies estrangeres ja s'estan distribuint els recursos.
Les principals companyies petrolieres que van a Veneçuela ja l'estan explorant i estan triant les ubicacions.
Aquesta reforma veneçolana arriba menys d'un mes després de la intervenció militar nord-americana en què es va capturar el president Nicolás Maduro, retingut als Estats Units.
I detecten 18 nous casos de pesta porcina africana en porcs senglars dins la zona d'alt risc de Cerdanyola del Vallès. Això no modifica el radi de 6 quilòmetres establert com a zona d'alt risc al voltant de la localització del primer cas i, per tant, no hi ha canvis en les mesures de control ni en els radis de restricció vigents. El conseller Òscar Ordeig ha assegurat que es manté la coordinació amb el sector ramader, els experts i els ajuntaments afectats per fer un seguiment de l'evolució de la malaltia. Rosalía ha estat la gran sorpresa del concert Manifest per Palestina del Palau Sant Jordi de Barcelona. En una breu actuació, l'artista ha cantat La Perla i ha agraït la invitació de l'organització.
A l'esdeveniment també hi han participat Bad Guia, El Mora, Toques Grasses, Muixca, Lluís Llach, La Fura dels Baus, Amaia o la palestina Lina Macul, entre molts altres. Entre actuació i actuació s'han vist vídeos de testimonis de supervivents i refugiats i s'ha llegit un manifest en favor de Palestina. També hi han intervingut figures com l'actor Eduard Fernández o l'entrenador de futbol Pep Guardiola. El concert solidari, al qual han assistit unes 16.000 persones, s'ha pogut seguir per ICAT, el Canal 33 i també TV3. Tots els beneficis serviran per reconstruir projecte i espai cultural a Gaza i Cisjordània.
I en esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista de l'Olympiacos per 87-75, però li ha guanyat la baraix a l'equip grec. Els de Xavi Pascual són cinquens a l'Eurolliga amb 16 victòries i 9 derrotes.
El Barça ha tancat un acord multimilionari amb Dubai per cedir la marca Barça a la construcció d'un complex d'habitatges, segons ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio. Barça ha reservat l'acord, s'ha d'aprovar en l'Assemblea de Socis Compromissaris.
A la Lliga, l'Espanyol juga aquest divendres contra l'Alavés a casa en el partit que obre la 22a jornada de Lliga. Els pericos busquen la primera victòria de l'any després de 4 jornades sense guanyar.
I a l'Europeu Femení de Waterpolo, la selecció espanyola plena de catalanes ha golejat Romania 22-4 en l'últim partit de la fase de grups. L'equip entrenat pel també català Jordi Valls disputarà la segona fase contra Israel i els Països Baixos.
Fins aquí les notícies.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les dues i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Aquesta nit, 16.000 persones deuen haver gravat amb el seu telèfon mòbil algun moment del concert Manifest per Palestina al Palau Sant Jordi de Barcelona. Imatges dels cantants que han pujat a l'escenari, amb la sorpresa inclosa de la Rosalia, que no estava anunciada. Imatges dels actors, entrenadors de futbol que han volgut denunciar la situació a Gaza i llegir un manifest de solidaritat amb el poble palestí. Són imatges que segur que a aquesta hora ja han donat la volta al món, tot captat pel telèfon mòbil que tots portem sempre a les mans. Sempre. Avui m'hi he fixat una bona estona perquè veiem un concert a través de la pantalla i no el vivim en directe amb l'ull nu. Perquè anem en transport públic o caminant pel carrer i l'única cosa que portem a la mà és el telèfon mòbil. Algú porta els diners a la mà quan va comprar? Algú porta l'agenda a la mà per si s'ha d'apuntar alguna cosa? Algú porta l'entrepà a la mà per esmorzar? Bé, això a vegades sí. Teniu raó, a vegades passa. Algú porta l'aigua a la mà per si té set? Jo només porto les claus a la mà quan ja sé que el pròxim que faré és obrir la porta de l'escala de casa, però si no, tot ho duc ben guardat al seu lloc, ja sigui les butxaques o a la bossa. Per què hem convertit el telèfon mòbil en una extensió de les nostres extremitats? Que si no ho tenim controlat, el cor ens fa un salt perquè ja ens pensem que ens l'hem deixat i sense mòbil no podem viure ni sortir al carrer, oi? L'únic que m'ha fet somriure avui del que una persona portava a les mans ha estat un home que llegia un llibre que es diu Metafísica de la pereza, de Juan Evaristo Valls, on ha de buscar La mandra, sí, un assaig profund que desafia la cultura de la productivitat. La mandra, com un acte, ens diu, revolucionari, defensant com d'important és aturar-se, rebutjar la competitivitat i buscar maneres alternatives de viure. No és nou, eh? Només que jo l'he descobert avui, enmig de tots els mòbils a les mans, una portada d'un llibre m'ha fet pensar i somriure. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Nil Via, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12, ja pràcticament 10 minuts. Teniu aquest telèfon del directe, que ja el sabeu, el 93207474, o el WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, on avui ens hi hem trobat una pregunta d'en Jordi des de Castellví de Rosanes. Diu, si tens una cassola en què pràcticament ja no hi ha la capa antiadherent, si l'acabes de treure del tot, ell pregunta, pots cuinar-hi? Pot passar alguna cosa, si cuines? En Josep Sant Salvador gestiona l'arxiu Galvin, del monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, i ens diu que reben força donacions, però que una part del material que reben ja el tenen a la col·lecció. I ara busquen algun lloc on acceptin aquest material repetit. Diu, són, per exemple, revistes locals, catalanes, monografies locals, novel·les, llibres sobre política i la col·lecció sencera del diari Avui des de l'any 1976. També heu respost diverses preguntes a través del WhatsApp de la nit dels ignorants. Ahir en Josep Lluís d'Horta preguntava qui havia creat els barrufets. Doncs bé, l'Antonio li respon que els barrufets van néixer el 1958 de la mà del dibuixant de Brussel·les Peyo i que des de llavors s'han convertit en icones del còmic europeu. La Fina de Nou Barris ens demanava receptes amb bacallà, però una mica senzilles, perquè diu que ella la que fa doncs, dura molta estona, està molt bona, li surt molt bona, però que està moltes hores cuinant i embruta molt. Doncs bé, avui l'Anna del Forpieng li proposa aquesta recepta.
El bacallà, com és lògic, de salat, s'enfarina, es fregeix, quan el retira, amb aquell oli, i hi posa alls, forces alls, ben rossets. Quan ja estiguin rossets, se'n retira la paella del foc, es posa pebre vermell, es sacseja tot, es posa per sobre, i si vol una miqueta de vinagre perquè doni una mica de, si els agrada, i si no, sense el vinagre, i llavors això es tira per sobre del bacallà que està amb un plat, amb una safata, amb el que sigui, i ja està. I el deixa d'un... Millor fer-lo el dia abans perquè queda més bo. Eh? Senzill i fàcil de fer i ràpid.
Doncs mira, és la segona recepta que ja li donen a la Fina, i encara una altra de bacallà per Doña Fina, en aquest cas ens l'envia l'Àngel, de Sant Feliu de Guíxols. És una recepta de bacallà amb samfaina. Va, que farem la recepta amb la sintonia del programa Cuines de TV3, que va ser durant un bon grapat d'anys. Diu, escaldeu una cassola amb oli d'oliva, poseu una ceba tallada a talls grossos i deixar que es redueixi. Quan les cebes estiguin reduïdes, afegiu tomàquets madurs tallats i deixeu-los coure durant uns 45 minuts. Després, poseu-hi pebrots verds i vermells, carbassons i albergínies a talls petits. Per altra banda, agafeu el bacallà de salat, enfarineu-lo i fregiu-lo. Després afegiu el bacallà a la samfaina i deixeu-lo coure entre 40 i 50 minuts. Aquesta és la recepta per la Fina de l'Àngel de Sant Feliu de Guíxols. Doncs fet el bacallà, per si no ens senta bé, doncs ara tenim una opció, que és saber moltes coses sobre herbes i olis essencials.
La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely
without me. La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles.
society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Un quart d'una de la matinada ens truca al 93-201-7474 en Lluís de la Batllòria. Una pregunta que ens vol fer, em sembla. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Lluís? Com està?
Bé, mira, volia fer avui un parell de preguntes, que les dues són una mica així per trencar una espasa de bon humor.
Ah, d'acord.
Perquè... que em penso que ens convé a tots una mica.
Doncs trobo que sí, Lluís, trobo que sí.
Doncs mira, resulta que fa dies allò que em va passar per la ment, i em tot recordant el malaurat Eugenio, perquè explicava els acudits.
Sí.
I aleshores hi ha un acudit molt xulo que explica anant cap a Rússia.
Un acudit anant cap a Rússia, a veure.
Sí, exacte. I aquell acudit apareix el tema de l'ensaladilla russa i el tema de l'estepa, relacionat amb els polvorons de l'estepa. Aleshores, la meva pregunta és, què té que veure l'ensaladilla russa amb Rússia i què té que veure els polvorons de l'estepa amb l'estepa russa?
Els polvorons de l'estepa o els torrons, què m'has dit?
Els polvorons.
Els polvorons de l'estepa.
Sí, de l'estepa. De l'estepa, que són...
Amb l'estepa siberiana, eh?
Què té que veure amb l'estepa russa i que té que veure l'ensaladilla russa amb Rússia.
Amb Rússia. Doncs va.
Una mica són aquests conceptes que surten amb aquell acudit, aquella conversa, que hi ha un senyor d'origen andalús i un rus que anava viatjant pel Transsiberià, no? El deus recordar, oi?
No recordo com acaba, però és que
bueno,
l'Eugenio em feia bastant riure a mi, em feia molta gràcia.
Clar, l'altre li diu que és a l'estepa, li diu que és rus, diu, muchos russos en Rússia, no?
En Rússia, sí.
I el rus estava, doncs, tenia un gran coneixement i estava molt assabentat sobre Espanya i concretament sobre Andalusia, i en canvi, doncs, ell, doncs, a
no,
partir
no
d'aquí, doncs, clar,
no.
diu muy bueno l'ensaladilla russa,
sí.
I quan li diu que és de l'estepa, de la nació de l'estepa, diu dos muy buenos polvorones.
Los polvorones, exacte, és així. Doncs a veure si algú ens fa l'enllaç entre aquestes dues,
sí,
aquests dos conceptes.
Sí, penso que té que haver una relació entre la... Ara, allò fora una mica del sentit més còmic, té que haver una relació amb el que són realment l'estepa, amb l'estepa russa, i el que és l'ensaladilla russa que habitualment coneixem aquí, com un plat més que
dels
que cuinem, amb el que és a Rússia.
Molt bé. Doncs va, a veure si algú posa llum en aquesta doble pregunta. Lluís, moltes gràcies. Una abraçada.
Vinga,
bona nit.
A tu.
Adéu-siau.
Bona nit.
A veure, ens arriba una altra pregunta, que de moment és escrita, és a dir, que la persona ha trucat per dir-la, però que ara prefereix no entrar per antena, que és la Carmen del Guinardó, que ella vol saber quan es va començar a construir la catedral de Barcelona. Això és el que ens demana, en quin moment de la història es va començar a construir la catedral de Barcelona. Deia que ara mateix, fa un moment deia, ara parlarem d'herbes i olis essencials, ara ho farem, eh? No és que us hagi fet esperar expressament, sinó que evidentment, abans, si hi ha trucades, doncs abans de fer una entrevista i aprendre coses noves en aquest programa, doncs deixo passar les trucades. I ara parlarem amb una altra persona que ens truca al 93-201-7474, que és l'Oriol. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Com estàs, Oriol? D'on truques tu?
Jo soc de Balaguer, el que ara estic treballant.
Tu ets de Balaguer, però ara estàs treballant. I tu vas ser el protagonista de les històries de nit d'ahir, oi que sí?
Sí.
És a dir, que aquesta setmana et toca el torn de nit aquí treballant a la cervesera.
Sí, aquesta setmana em toca el torn de nit, sí.
Doncs escolta, moltes gràcies per la teva predisposició, per poder voler parlar amb el nostre company Domènec Sobirà, perquè va ser molt interessant tot el que explicaves, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, és tota una vida, això.
Sí, bueno, a veure, la nit sembla que no, però dona molt joc.
Dóna'm el joc. Avui no hi ha hagut cap contratemps, no has hagut de córrer enlloc ni res?
No, de moment no. De moment, li toca fustar.
No, si estàs trucant aquí vol dir que la nit està tranquil·la, no?
Sí, de moment es presenta molt tranquil·la. Bé, bueno, aquesta setmana ho està siguent bastant, de tranquil·la.
Però això és bona notícia, no?
Sí, no, per mi sí.
Clar. Però tu, escolta, tu no ens escoltes a nosaltres, tu et poses música, no? La nit, vas explicar.
Sí, però des que el Domènec va fer l'entrevista, de 12 a 1 us escolto.
Ah, mira tu, veus que bé? Ara tenim un nou adepte, tu. Està molt bé, Oriol. Molt bé. I ara acabes aquesta setmana treballant de nit i ja no hi tornes fins quan?
Oh, doncs, a veure, el torn de nit o a tornar a treballar?
No, el torn de nit.
El torn de nit? Doncs, a veure, espera, deixa'm-te comptar. Descans matí, descans tarda, d'aquí 5 setmanes.
D'aquí 5 setmanes et torna a tocar tota la setmana de nit, eh?
Sí.
Clar, sí, sí. És difícil, això d'anar canviant de torns matí, tarda, nit, no? Matí, tarda, descans, nit, matí, tarda... És una mica difícil, però vaja, suposo que estàs acostumat.
Bueno, a veure, com que treballes tota la setmana, no és tan difícil. Jo havia treballat abans de torns, i treballar dos matins, dos tardes, dos nits, ja ens feia quatre dies de descans.
Uh-huh.
I aquí sí que el cos, a mi no se m'acostumava mai.
Ja, és que passa això, a vegades passa. Doncs res, Oriol, encantada de saludar-te. Gràcies per ara escoltar-nos aquesta horeta mentre treballes de nit. I res, com he dit abans, gràcies per explicar-nos la teva història treballant en aquesta cervesera durant una setmana, no? Cada cinc setmanes una setmana de nit. Vull dir, perquè la gent entengui que hi ha feines que no sabem, però que també han d'estar 24 hores, i per tant hi ha gent que les heu de fer. Vull dir que això és així. Així que moltes gràcies, Oriol.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit. Adéu.
L'Anna, des de Barcelona, bona nit.
Hola, Marta. A mi, em sents bé, Marta?
Sí que la sento bé, Anna, i tant.
Vale. Pues, bueno, moltes felicitats per la nova temporada de la Nit dels Ignorants, que la protagonista ets tu.
Moltes gràcies, Anna.
Mira,
digues.
De res. Mira, resulta que ja he sentit el teu comentari. Sí. Ja fa dies que volia trucar, perquè a mi també em passa que surto al carrer, surto poc, perquè tinc una malaltia crònica i puc sortir molt poc al carrer. I quan sento els teus comentaris, doncs dic, mira, el que explica la Marta a mi també a vegades m'ha passat. Però jo us truco perquè avui feies el comentari de la gent que tenia mòbil, i jo no en tinc.
No tens mòbil,
no
Anna?
No n'he tingut mai.
T'haurem de fer una entrevista? Ets l'única persona al món que no té mòbil?
No, ja hi ha algú que no té mòbil, també. Perquè no sé si te'n recordes, bueno, clar, en aquell temps no sé si existia el mòbil, però jo vinc molt d'aquella cultura, del Salvador Pàniker.
Sí, i tant, com en recordo.
Te'n recordes?
I tant, que sí.
Vale. I llavors, aviam, mai he sigut criticada per no tenir mòbil. Això també t'ho has de dir. Però, esclar, em perdo coses, que jo també volia reivindicar. Perquè, esclar, els que no tenim mòbil, perquè ja ho sé, perquè m'ha passat amb altres programes, no podem participar. Perquè, és clar, les coses dels premis són pues, per WhatsApp, perquè tampoc tinc internet, eh? O sigui, aviam, Marta, no tinc internet, no tinc ni ordinador i no tinc mòbil.
I que tranquil·la que deus viure, Anna, o no?
Pues mira, jo un dia vaig anar, suposo que es pot dir, al Corte Inglés a comprar una cosa, i li vaig dir, dic, jo no tinc mòbil, va sortir a la casa. I aquell noi em va contestar com tu. Diu, que tranquil·la deu estar, que no tinc mòbil.
Home, t'ho diràs. El dia que deixes el mòbil i te'n vas dos dies i et deixes el mòbil que permet d'agafar com una angoixa, després estàs tranquil·líssim.
Sí.
Això va així.
I llavors, jo també et vull dir que anem a veure, mai, alguna vegada que se'm... Perquè penso una cosa, que clar, jo també tinc un telèfon fixe, clar, a veure, jo tinc un telèfon fixe, a veure, jo no estic aïllada del món, eh?
Comencem no, per ja aquí, ja ho veiem, ja ho sentim que no està aïllada, ja.
O sigui, comencem per aquí, que jo no vinc a la muntanya,
no,
eh? Que vinc a la ciutat.
Sí, sí.
I llavors, doncs, és el que et comentava, que un dia que se'm va espatllar el telèfon i vaig tenir que demanar ajuda amb una veïna perquè jo no tenia mòbil, després vaig pensar, igual tenies que tenir mòbil. I després vas dir, no, Anna, no. Per una cosa d'aquestes, tu no tindràs mòbil. Vull dir, ja és la, o sigui, ja és la pedreta que t'estan posant perquè tu tinguis mòbil.
Sí, sí.
I llavors, no, i ja t'ha dit, eh? I m'han trucat empreses, perquè, clar, la telefònica truca, vull dir,
et
demana les anuncis, i tal i qual. Però també et dic, Marta, que nosaltres a casa vam ser els primers, o dels primers d'Espanya, que vam tenir ordinador. I jo me'n recordo d'aquells ordinadors tan horrorosos que es tenien que enxufar a la nit, que feien un soroll espantós. I jo vaig dir, el dia que jo pugui, tota aquesta tecnologia se n'anirà a la porra.
Oh,
i llavors, pues, efectivament, pues, ho vaig complir.
Molt
o sigui,
bé,
si tu estàs en una casa i tens mòbil, jo pues, no te diré res. Perquè també te dic una altra cosa, que ara he après a córrer les fotos del mòbil perquè no t'ho perdis. Tinc una germana que ve aquí a ajudar-me i ella em passa les fotos pues, de les coses que fa ella, dels viatges i tal, i llavors he après a
fer servir el seu mòbil, clar, no?
A fer servir el seu mòbil.
Ja veuràs, acabaràs caient, Ara.
Com?
Dic que acabaràs caient i tindràs un mòbil, va. Si passa això ja ens ho diràs, va? D'acord?
D'acord.
Molt bé, Anna, una abraçada ben gran.
Adéu-siau.
La Maria, des de Lleida, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo et volia fer un comentari que avui ha sortit a Cuines a TV3, que han parlat de Lleida. Per una vegada que parlem del mitjà de Lleida, i ho deixarem aquí. Han fet caragols i han dit que aquells caragols eren bovers. Ja que fan un programa de cuina i els caragols de Lleida són famosos per tot arreu, aquells caragols no han sigut mai bovers, són plans. I aquí a Lleida, aquells caragols, anys enrere, ni deien caragols de cementiri. Ara perquè han sulfat en amb herbicida i els maten. Però abans d'anar a Lleida per Tots Sants, al cementiri, i veies les creus plenes d'aquells caragols.
Ai.
Si algú ha vist...
Per tant, han dit un tipus de caragol que no era, eh?
Que no era caragols. Ja. Poc que parlen de Lleida, però almenys que en parlen bé.
Home, doncs sí, trobo que els caragols haurien de dir els que són, sí.
Aquells són plans. Aquí a Lleida, d'aquells caragols, n'hi diem plans. Mm. Però
no som
al nostre lloc n'hi diem caragols de cementiri.
Ai, no, quin... no ve de gust menjar, eh, caragols de cementiri.
No, bueno, aquests caragols, a mi, personalment, no m'agraden, perquè són molt tous, no ho sé.
No.
Vull dir, només us volia dir això. Si molestat, perdoneu, eh?
No, que has de molestar ningú, només faltaria. De cargols en saps més tu que ningú, segurament.
Pues sí, perquè visc com una torre, precisament, i molts pleguem nosaltres, i molts mengem nosaltres.
Imagina't.
No els comprem, els pleguem.
Imagina't sense veu. Molt bé, Maria, queda clar.
Una miqueta. Moltes felicitats pel programa, eh?
Gràcies, Maria, una abraçada, bona nit.
Igualment, bona nit.
En Joan de Vallcarca, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Que tu tens una resposta, eh?
Sí, sobre la catedral de Barcelona. Es va començar a construir l'edifici principal el 1298 per ordre de Jaume II el Just. El claustre es va acabar el 1448 i la fatxada actual, neogòtica, no es va completar fins a finals del segle XIX.
Molt bé.
Vale? O sigui que...
S'ha fet aquí una recerca.
La primera pedra es va posar el 1298, però clar, des del 1298 fins a...
Finals del 19,
s'ha anat edificant, no?
Sí.
Una altra cosa, allò del ninot de Campforç, algú ha dit alguna
cosa? No encara, estem aquí esperant a veure què.
Per a veure si algú...
A veure, ja et dic, si no, buscarem la resposta nosaltres, no et pateixis.
Molt bé, guapa.
Molt bé, bona nit, Joan. Adéu. En Francesc, des d'Altafulla, bona nit.
Sí, bona nit. Espero que no estigui resposta a la qüestió que vaig escoltar fa un parell de programes, que és que una ignorant en aquesta qüestió deia que com és que ella, en lloc de pronunciar tren, pronunciava trenc...
Trenc, sí.
O trenc, sí. Sí, a veure, hi ha altres casos una mica semblants en què l'Ena també, doncs, es transforma. Per exemple, a casa, doncs, més aviat diem les cunyes i la feina, que la cunya i la feina, i això la millor manera de tenir un estudi exhaustiu és, doncs, entrar a les pàgines del diccionari Alcover de Moll, que ho estudia tot plegat, no?
Molt bé.
Llavors, la idea seria que l'Ena, en principi, és un tipus de solució de so més aviat tranquil·leta, perquè llavors té versions més brusques que d'alguna manera també reflecteixen les activitats en què es coneixen o es parlen aquests mots, no? Uh-huh. Doncs, per exemple, esclar, la solució tren és més suau que la solució trenc, no? Uh-huh. Que, per cert, aquesta solució de l'eina, aquesta tornada, que Ballard també passa amb els gallecs, que diuen no continuación, sinó continuación. I avui sí. He comprovat precisament amb el candidat del PP que ho fa d'aquesta manera, no?
Que ho diu
llavors,
així.
Llavors, en català, l'eina també es transforma i en lloc de la cuina, on hi ha molta feina, doncs jo això ho he dit. Quina afanyada que hi ha a les cuines, no?
Sí, 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 és veritat.
I que també és en situacions també d'una mica d'estrès laboral que fa que la traducció en parlar doncs sigui més brusc, uh-huh. quedant d'alguna manera l'eina com la més educadeta, i llavors l'eina i les eines, doncs, i l'eina aquesta de tren o tren, que són balars,
és
doncs,
més marcada,
com un
sí,
cas
sí.
més exagerat. No?
Molt bé, molt bé.
És una mica la correlació entre que hi ha la manera de pronunciar i els llocs on es fa ús d'aquests uh-huh. sons. No?
Queda clar, Francesc.
Sí,
molt bé, aquesta classe de lingüística.
Consultar el Covemoll i Bagatxuda.
Molt bé. Perfecte, Francesc, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau,
adéu-siau, bona nit.
A veure.
Va, que avui volem ser una mica menys ignorants sobre herbes remeieres. Volem aprendre coses sobre les propietats curatives de les plantes, per saber quines ens podrien anar bé a cadascú. La pregunta que us faig és, teniu una farmaciola a casa, oi? Doncs, si volguéssim posar-hi al costat una farmaciola d'herbes medicinals, sabríeu quines heu de triar? Quines diríeu que són allò, les imprescindibles, tant per curar malalties lleus com per prevenir problemes de salut? De fet, aquest és un tema que sovint interessa aquí als nostres oients dels ignorants, perquè fa poc vam rebre una pregunta sobre si el fonoll anava bé per als problemes d'estómac, una altra sobre quina diferència hi havia entre te, infusió i tisana. Doncs va ser precisament una de les nostres oients qui ens va contestar les dues preguntes. Aquesta oient es diu Esther Santiño González, és fitoterapeuta i remeiera. I avui l'hem convidada a conversar amb nosaltres. Esther, benvinguda, bona nit.
Bona nit.
D'entrada tu et dius Esther, ens ha quedat clar, però ens dius que tothom et coneix com a Mel,
sí.
Que és el teu nom a les xarxes socials.
Sí.
Què prefereixes, que et diguem Esther o Mel?
Mel.
Mel.
Sí.
Doncs va, et direm Mel, perfecte. Potser algú es pensa, clar, com que li agrada això i ha estudiat el tema de les herbes i dels productes naturals, clar, s'ha posat Mel perquè és un producte molt valuós.
La Mel sí és un producte molt valuós, però Mel és l'abreviatura de Meldriel, que és el nickname. La meva generació ja no tenim noms propis, ens diem pel nickname, la majoria.
La Mel és, de fet, és la fitoteràpia, és una branca de la medicina que fa servir els productes d'origen vegetal, que tant prevé, per tant, és per prevenir, per alleugerir
sí. O
guarir d'alguna manera alguns problemes de salut. Tu has estudiat això, fitoteràpia, tens sí. El títol de fitoterapeuta, també ets remeiera. Clar, d'entrada saber la diferència entre què és ser fitoterapeuta i què és ser remeiera. Perquè no és ben bé el mateix.
No és exactament el mateix, perquè les persones fitoterapeutes, la titulació que ens traiem està basada en una sèrie d'estudis científics que demostren que aquestes plantes tenen aquestes propietats, uh-huh. mentre que les remeieres són les persones que tenen els coneixements que ens han transmès les nostres àvies, sobretot els nostres avantpassats, que feien servir aquesta planta per guarir aquesta malaltia, però no necessàriament tenen un estudi científic que ho avali. Uh-huh. Llavors, jo actuo com a fitoterapeuta en primer lloc, sempre em baso en estudis científics, i si no tinc un remei fitoterapèutic per a aquesta casa en concret, llavors vaig a buscar la informació dels meus avantpassats i la informació de les àvies remeieres.
I alguna vegada és possible que coincideixin.
El 99% de les vegades coincideixen.
Si mira si en sabien de coses.
Sí.
Dèiem que una mica el propòsit de la conversa i arran de diferents consultes que ens han fet alguns oients, és que ens puguis ajudar, Esther, perdó, Mel, que ens puguis ajudar, Mel, a fer una mena de, no sé si dir-li farmaciola o dir-li un rebost, que, allò bàsica de les plantes. Però tu ens deies que abans de fer un llistat i dir, doncs mira, estaria bé això, perquè probablement si ara anéssim per les cases, molta gent té coses essencials, no? Correcte, com... Sí. Com la camamilla,
sí.
O la Maria Lluïsa...
Correcte.
O fins i tot...
una menta,
exacte. Sí. Hi ha coses que molta gent té, però sí. Que potser no sap ben bé per què serveixen. Vull dir que això ens anirà bé de fer una mena de rebost. Però ens deies tu, Mel, que vols fer una advertència inicial, perquè, clar, d'entrada hi ha molta gent que diu que de seguida et recomana, si et passa alguna cosa, pren-te tal cosa perquè això és natural i no et farà mai mal. I tu dius...
Aquesta frase l'hauríem d'eliminar totalment del nostre vocabulari. Natural no vol dir innocu. Les plantes poden ser i són molt perilloses. La naturalesa n'és plena de coses que són molt, molt perilloses. La belladona és una planta i és natural. I la mandràgora, la tora blava, el jusquiam, la herba queixalera... Hi ha moltes plantes que en dosis molt petites poden ser inclús mortals. I no només plantes, també animals, hi ha aranyes, hi ha el peix globus... Hi ha... Hauríem d'aplicar amb les plantes el mateix criteri que apliquem amb els bolets, que ningú no es posaria a la boca un bolet que no està segur si és comestible o no.
Exacte.
Doncs amb les plantes hauríem de seguir amb les plantes i amb tota la naturalesa.
Hauríem de seguir el mateix.
El mateix patró.
Posa'ns algun exemple sobre una contraindicació o un mal que ens puguin fer algunes plantes, no? Ara, no sé, se m'acut temps enrere, fa unes setmanes enrere, que ens trucava un noi que es moria de dolor perquè tenia pedres i, clar, quan anava a urgències li deien que ja no li podien fer res més, li donaven calmant, si el calmant li durava poc, després tornava a tenir molt de dolor... I molta gent va trucar al programa, moltíssima gent, sí. Dient...
El rompepiedres.
Exacte, sí. El rompepiedres.
Sisplau, no prengueu rompepiedres si teniu insuficiència cardíaca o insuficiència renal, perquè és una contraindicació d'aquesta planta. La indicació és correcta, rompepiedres és la planta perfecta per desfer els càlculs en el ronyó, però sempre sota la supervisió d'una persona experta que valori bé el vostre cas i que no us estigui donant una planta que us pugui fer un altre mal per una altra banda. També si heu llegit per internet la indicació de que prengueu diurètics en el cas de pedres en el ronyó per pixar la pedra, aquesta indicació hem intentat eliminar-la de tots els foros i tot on l'hem trobada l'hem anat eliminant. Perquè amb aquest diurètic el que es pot fer és desplaçar la pedra i provocar una obstrucció i acabar en un còlic nefrític i acabar en una taula d'un quiròfano.
Clar.
Llavors, primer es pren... Tot això sota supervisió d'una persona que ja entengui. Primer es pren el rompepiedres i es desfà la piedra i després es pren el diurètic per pixar-la si cal, però ja us dic, sempre sota la supervisió d'algú que us pugui controlar que no hi hagin mals majors.
Perquè barrejar, per exemple, o sovint pot ser un problema també quan barreges medicina convencional.
Correcte.
Amb una herba, perquè dius, no, perquè això m'ajudarà de més a més,
sí.
Perquè no em farà cap mal, i tu estàs barrejant dues coses i potser no et va bé.
No, l'exemple perfecte és la flor de Sant Joan, que és un antidepressiu molt potent, però no es pot combinar amb antidepressius comprats a la farmàcia que siguin inhibidors de monoaminooxidasa perquè interactuen entre ells. Llavors, això és, si voleu prendre flor de Sant Joan per la depressió, us heu de posar en mans d'un expert que primer, a poc a poc, vagi reduint el volum d'antidepressius de síntesi química comprat a la farmàcia fins que el vostre cos estigui net i llavors començar amb el tractament natural. La fitoteràpia, de vegades, és un tractament alternatiu i de vegades és un tractament complementari. Pot ser que tinguis un refredat i complementis amb una heura o amb un romaní, però pot ser que hagi de ser tractament alternatiu. O prens un o prens l'altre. Però no es pot tots dos alhora.
Alhora, molt bé. I tu encara volies fer alguna altra, una segona alerta. Per exemple, gent que se'n va d'excursió a la muntanya i decideix agafar plantes, no?, al medi natural. Clar, quines podem agafar directament per utilitzar-los o quines haurien de tenir algun altre tractament abans de fer-la servir, no?
Un romaní, una farigola, una camamila que agafeu a la muntanya no són plantes segures, que es poden prendre en grans quantitats, però, per exemple, la heura. si aneu a l'arboristeria, trobareu preparats d'heura per treure la mucositat. Són molt segures, se'ls pot donar als nens petits, inclús. I algú pot tenir la pensada, si jo puc donar-li heura a un nen petit per el refredat, perquè tregui mucositat, per què no agafo una fulla de la paret que creix a casa meva? Perquè és tòxica. Ha de passar per un laboratori, s'han d'extreure les fitotoxines que té aquesta planta i només en preparat estandarditzat es pot consumir. I aquesta mateixa indicació, doncs, serveix per...
Per alguna altra cosa, no?
A l'arbre de té, al còlquic, la efedra, la fumària, a l'oli de ricí, que els nostres avis els hi havien donat molt d'oli de ricí.
És veritat, quantes vegades havia sentit.
Correcte, l'oli del ricí és tòxic, la planta és tòxica. Ha de passar per un laboratori, se li extreuen les toxines. Uh-huh. No se us acudeixi agafar uno, a reconèixer la planta i dir, ai, això és ricí, vaig
Vols
a fer oli.
Vols dir que algú reconeix la planta? Sí.
És vermella i té cinc puntes, és molt característica, és molt difícil de confondre amb una altra...
I pel que fa a efectes secundaris, clar, també et diuen, no, clar, com que això és natural, no passa res, a vegades...
Sí que passa. Sí que passa. Poden tenir efectes secundaris, tenen menors efectes secundaris que un medicament, però tenen efectes secundaris les plantes i us heu de posar en mans d'algú que us garanteixi que no causareu un altre problema més gran.
Molt bé. Entès tot això, amb aquestes prevencions, si et sembla, Mel, fem ara aquesta farmaciola... No sé, posem 10 plantes, et sembla excessiu o et sembla que està bé de tenir? Clar, igual a les cases, ara la gent pensa, ah, doncs mira, jo en tinc 3 o 4. O algú que només en té una, que té la camamilla pel dia que té mal d'estómac i prou, i no té res més. Però si sabés que amb alguna altra planta o algun altre producte doncs podria solucionar tal problema, potser la podem ajudar. Per on començaríem a fer servir, en aquest cas, el que tu ens diràs ara? 10 herbes que hauríem de tenir, per què ens poden servir, o també si les podem prendre com a herba o si s'ha de fer d'alguna altra manera, perquè jo què sé, perquè és com en forma d'oli o de crema, no? Diferent. Per on començaríem?
Doncs mira...
Va, llibreta i llapis.
Aquesta és la pregunta més difícil que li pots fer a un fitoterapeuta,
ah, sí?
Perquè tria només 10. Amb quines 10 me quedo? Si jo de 160 no...
160?
No baixaria. No. 160, 180, clar, jo a casa meva. Però la bona notícia és que moltes ja les tenim ara mateix en el rebost de casa.
Sí?
Segurament que tots tenim un all, que és un antibiòtic fantàstic, i un
all?
Depurador,
sí?
Una
sí.
Ceba, que també depura, elimina toxines, els tomàquets, que són grandíssims aliats del sistema circulatori i cremen cèl·lules cancerígenes, un té verd, que és un antioxidant i un netejant del cos ben potent, o sigui, hi ha coses que tots tenim al rebost, així que faré una mica de trampa.
D'acord, vinga.
I anirem a les coses que aconseguiríem en una arboristeria o en un centre semblant.
D'acord.
Jo, dels preparats que preparo, el que més sovint he fet és la pomada de calèndula.
Pomada de calèndula?
Sí. Porta més plantes, porta plantatge, porta farigola, camamila... I és cada mestre aquí té el seu llibre, cada maestrillo sí. Tiene su librillo,
sí,
no?
Sí.
I serveix pues, pràcticament per qualsevol problema de la pell, que no sigui ferida oberta, que no hi hagi sang. Pues, cops, cremades, picades d'insecte, contraccions, esguinços, inflamacions, ferides... Jo una vegada vaig haver de deixar-la de fer servir perquè em sortís el blau, perquè feia una setmana que em feia mal i no em sortia blau i no es curava i continuava fent-me mal. I vaig haver de retirar-la per deixar que sortís el blau i llavors posar-la i el dia següent ja estava bé. Però fins i tot ni sortia el blau de tan efectiva que era.
Clar. Pomada de calèndula, molt bé.
Pomada de calèndula. Uh-huh. Dermatitis del bolquer, és que és per tot. Els meus fills no han fet servir res més. L'època que portaven bolquers, que la pomada que els hi feia, la mama.
Molt bé. Què més?
El col de romaní.
Per què serveix?
Per fer fregues, per les varius, cames cansades, problemes circulatoris... Sempre que us recomanin dormir amb les cames en alt, mm-hmm. Les fregues amb romaní us alleujaran moltíssim.
Molt i bé.
Us, varius, no sé si ho he dit. O sigui, sí,
varius, i tant. Sí, sí. Molt bé. Algun altre oli o...?
Un oli de romaní, sense sortir del romaní. Un oli de romaní o un xampú amb unes gotetes de romaní per
sí.
Tenir un cuir cabellut més fort, per problemes de caspa, per combatre l'alopècia, per tonificar el color...
Mm-hmm, molt bé.
Després, quan ve l'època de fred, jo tindria a casa un llapis llavial de manteca de karité o d'oli de coco per les tallades
sí, sí,
aquestes.
Talla, sí, amb aquest
fan
fred,
molt de mal, i és una tonteria, però fa molt de mal i molesta molt.
Sí, sí, molt bé. Anem pel número 6.
Oli de cop. El famós oli de cop dels nens.
Oli de cop? Ah, sí?
Oli de cop.
Què és un oli de cop? No l'he sentit mai, jo, això.
La flor de Sant Joan,
sí.
Que és una planta superfàcil de reconèixer, és la planta més fàcil de reconèixer de les conrades catalanes, perquè té una flor groga de forma amb 5 pètals. Mm. Es diu, el nom en llatí és Hypericum perforatum, i si agafes una fulla i la poses a contrallum i veus els foradets, és perforatum. No hi ha possibilitat de confusió.
Sí, sí, sí.
I a més surt pels vols de Sant Joan, per això se li diu flor de Sant Joan. Uh-huh. Doncs si aquesta planta la poses en oli d'oliva, sense fer res més, aquest oli d'oliva al cap d'una lluna serà de color vermell, preciós, maragda. Doncs això és per la hipericina. I això, aquest oli es diu oli de cop. Els nostres avis i els nostres avantpassats ho feien servir sobretot pels nens petits. També se li diu oli dels nens, perquè per cops, per blaus, per petites rosadures de les sabates, per qualsevol cosa, és fantàstic i és molt fàcil d'elaborar.
D'elaborar, molt bé. Què més? Amb 6, em sembla, ja?
M'he perdut.
T'has perdut.
Pasta de dents.
Pasta de dents, també.
Pasta de dents, la podem fer amb arcilla blanca, que comprem a l'herboristeria.
Sí.
Fem una infusió de plantes que siguin protectores per la boca, la menta, l'alfàbrega, desinfectants. I l'arcilla, sabeu que es prepara, us venen un pols i vosaltres ho poseu aigua.
Aigua, no? Argila blanca.
Sí, en lloc de posar aigua, poseu la infusió de menta o d'alfàbrega o del que vulgueu i teniu una pasta de dents. Si feu servir arcilla blanca, depèn d'on viviu, si fa bastanta calor, si sou de Barcelona, similar, us pot fungar. L'haureu de guardar a la nevera.
Uh-huh.
El meu truc és fer servir arcilla verda, que té una miqueta menys de propietats antiinflamatòries i antibacterianes, però també és molt, molt interessant.
I això no ho venen a l'herboristeria?
Això ho venen a l'herboristeria, però si us ho voleu preparar...
No, és que no he sentit mai que puguis comprar a l'herboristeria l'argila blanca o verda. De tots...
Ah, l'argila. I la pasta de dents feta també,
també,
eh?
També, sí, això sí, però que la poguessis fer i que venguessin no ho sabia. Molt bé. Coses per... xarops per tos o per... no sé, ara... Sí, grips i coses així, no?
Un xarop expectorant fet amb sucre de canya, amb mel ecològica i herbes com la farigola, el tripó, pota de cavall, plantatge, per les congestions, sobretot de vies altes.
Molt bé.
Congestions respiratòries, catarros, uh-huh, grips i processos vírics.
Què més?
Un altre bàsic per mi és l'arbre de te.
L'arbre de te.
En oli essencial, serveix com a conservant per qualsevol altre preparat que feu. Si li poseu a la pasta de dents, us conservarà, si li poseu. I molt important, molt interessant per les infeccions cutànies, per picades, per herpes, per eczemes, berrugues, micosis... És un desinfectant molt, molt potent.
Però directament l'oli essencial, sense desfer-lo amb res...
Els olis essencials és la forma més perillosa de prendre una planta, és agafar els principis actius i concentrar-lo com faries amb una pastilla. O sigui, olis essencials sempre amb molta cura, però una goteta o un d'allons, o sigui, es fa servir, però amb cura.
Molt bé. Jo havia sentit a dir, a veure, perquè clar, de quan aquella època que tens criatures petites i per tot arreu van passant els polls...
Els polls, és veritat.
Que l'oli essencial de l'arbre del te posat a les pintes anava molt bé perquè... Que fa molta olor, per cert, no?
Sí.
Fa molta olor, que no és molt, molt agradable.
És que els polls són molt sensibles a les olors. I
és, això és real?
Sí.
O sigui, jo fa anys n'havia comprat. Això funcionava realment, perquè al final ja no saps què creure't i què no creure't.
Amb els polls, meva filla i jo tenim el mateix tipus de cabell, que som supersensibles als polls. De seguida que hi ha un sol poll, allà que l'agafem, tots dos. I jo sóc al·lèrgica a l'arbre de te i no ho faig servir a casa. Llavors, al final vaig acabar comprant-me uns guants i posant i ja no hem tornat a tenir mai més. I ja et dic que cada 3 setmanes a l'escola dels meus fills hi ha polls. I la meva filla els agafava tots sempre i ja està. Ja ens hem tret del problema.
I amb l'arbre del te, no?
L'arbre de te.
O sigui, no has anat de la farmàcia a agafar el típic...
Si jo sabia la solució, només que jo deia, pues, si no puc manipular-lo, no puc tocar-lo.
Clar, perquè no el pots tocar perquè
ets al·lèrgica. I al final, pues, mira guants, i perquè és que no hi havia manera...
I llavors què poses, directament a les pintes o al cap directament?
Jo el poso al cap, però és millor si ho poseu a la pinta, si no sabeu les proporcions, i millor posar-lo a la pinta.
Molt bé. Doncs mira, veus, una cosa que també ens confirmes. Alguna altra cosa? Perquè em sembla que per fer-ne 10 ens en falten un parell. Alguna tisana o alguna cosa que ens puguem fer també?
Jo tinc sempre preparats 4 pots amb tisanes composades. Tisana composada vol dir que hi ha la mateixa proporció de les 4 plantes. Si poses una cullerada d'una, poses una cullerada de l'altra, o si poses 100 grams d'una, poses 100 grams de l'altra.
Tinc. Per què? Per grips també i això?
Per processos vírics i gripals tinc una que té rosella, ungla de cavall, tripó, plantatge, menta i alfàbrega. I aquesta és molt interessant quan hi ha tos, inclús si parlem de tos de fumador. La rosella és una planta que guareix molt la tos, inclús que no hi ha cap altra planta que la tos del curador, del fumador, la processi.
Molt bé. I una altra que deies que tenies de tisana, també?
Antigripal i antialèrgica. Aquesta amb malvavisc, saúc, matafaluga, menta, farigola, malva i cerverola.
Déu-n'hi-do.
La malva i el malvavisc són demulcents i el que fan és cuidar molt que les vísceres no es toquin entre elles, suavitzen quan hi ha processos que hi ha inflamatoris, quan has tossit molt, quan has tingut molt de moc i estàs cansat i et notes irritat. Sí. Perfecte, aquesta tisana.
Molt bé. Ja ens ha quedat clar que els olis essencials també són importants, tot i que vigilem perquè...
Vigilem amb les dosificacions.
Amb les dosificacions. I algun que haguem de tenir també en una farmàcia, d'oli essencial així?
Mira...
El de l'arbre del tema ha quedat clar, no?, perquè és un oli essencial.
La menta, jo el que em faig fer servir més sovint és la menta perquè tinc migranyes, i una gota d'oli essencial de menta en el dit i te la poses en les temples.
Sí.
I una altra gota en l'altre temple i has d'aguantar la respiració perquè els primers segons crema. I després ja està, se't passa el mal de cap ja.
La veritat?
Sí, absolutament. És com si el fulmina, vull dir, i és molt ràpid. L'espígol és un analgèsic, és sedant, és antisèptic i cicatritzant. Pels mals de caps també, per la migranya, per induir la son, les persones que els hi costa dormir.
Molt bé.
Unes gotetes... Si són nens petits, farem servir més aviat l'oli essencial de mandarina, que se'ls hi posa unes gotetes en el pijama o en el coixí. I
per dormir, també.
Per dormir.
Tot això ho podem trobar a les arboristeries, però potser també hi haurà alguna cosa que la podem trobar a la farmàcia?
Les plantes són medicaments, tenen el tractament de medicaments i segueixen la legislació dels medicaments. Hi ha determinades plantes que, evidentment, les podem trobar a les herboristeries, però hi ha altres plantes que només podrem trobar en la farmàcia. Saps? Les plantes que són perilloses o que han de ser regulades d'alguna manera, segurament només les trobarem a la farmàcia.
Mel, Esther Santiño González, moltíssimes gràcies per aquesta classe magistral. Esperem que ens continues escoltant a la nit dels ignorants
que sí.
I que entre tots doncs, cada dia aprenguem més coses. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
D'aquí ja m'agradaven herbes i flors. Les cuidava amb tot el meu amor. Potser és una mania, però em segueixen agradant molt. Especialment la Maria. La rego i en tinc cura cada dia. Viu al costat d'un gerani, contemplant el Mediterrani. Herbes fermentats, el nostre lema, el lema dels tronats. Herbes i fermentats, el nostre lema, el lema dels tronats. Si l'èxtasi el trobo quan veig que em ve de quan era un morrec amagat al celler del padrí fins que agafava un bon pet flotant en el perfum diví que desprèn aquell bon vi que tants cops m'ha omplert la xerra, que tants cops m'ha tirat per terra. Herbes i fermentats, el nostre lema, el lema dels tronats. Herbes i fermentats, el nostre lema, el lema dels tronats.
Doncs va, que ja ens hem fet aquesta doble farmaciola i abans d'arribar a la una, una petita pausa, i encara tenim algunes preguntes contestades. Una que no parla d'herbes, però sí de menjar. Ara us ho explico. Catalunya Ràdio.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya Ràdio.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, a Visió Clàssics.
Una tria musical de categoria. I amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
Fixa't com sona, Edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música. I amb el segell Solà.
I tant!
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70. Carme?
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme,
ai, digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
Vinga, ja me'n passes.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga.
Dies, en Pep de l'Eixample, de fet, dilluns, en Pep de l'Eixample de Barcelona ens feia aquesta pregunta.
Jo segueixo molt amb el Pep Noguer i sempre fa el podcast, sí, de la Fonda els dijous, i aquesta setmana tampoc l'han fet. Segueixo el podcast de la Fonda?
Aquesta és la pregunta que ens feia dilluns en Pep de l'Eixample. Doncs, Pep, dedicat a tu, va, que tenim bones notícies, escolta bé el que ens diu en mateix Pep Noguer.
Molt bona nit a tota la gent de l'Amic dels Ignorants. Soc en Pep Noguer i us comunico que avui ja tenim nou programa de la Fonda de Catalunya Ràdio en podcast, tot ben preparat, perquè tots els oients i oientes que us agrada la cuina, la gastronomia i el paisatge posat a la taula, us en pugueu fer un bon tip. Podreu xucar-hi pa, perquè sempre, sempre, sempre el que farem serà defensar la cuina catalana i la nostra pagesia. Bon profit!
Bon profit i gràcies, Pep, perquè estava... En Pep de l'Eixample estava patint una mica perquè no els trobava. A vegades aquestes coses passen, eh? Les empreses que fins que no comença el nou any, no renova, tal, 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 no hi ha el podcast. Per tant, si ell diu que ja hi és, escolta'm, demà, quan et llevis o quan vulguis, el vas a buscar i segur que ja el trobaràs. Per tant, és una de les respostes o les preguntes que ja té resposta i, a més, del mateix protagonista de l'espai que estàvem preguntant. Per tant, tenim d'altres preguntes que ens han contestat, que tenim respostes per totes les preguntes. Intentem, poc a poc, no sempre ho aconseguim. Si no ho fan els oients, doncs nosaltres ho anem a buscar. Però ara, com que queda poc temps per arribar a la una de la matinada, doncs no en farem cap més fins després. I també ens queda pendent per després, sempre normalment a aquesta hora, la Sílvia Comet ve i ens explica què no ens hem de perdre, allò d'un capítol i a dormir. Doncs no patiu, que després del butlletí de la una sabrem què ens recomana de sèries que sé que us agrada, que us les apunteu i que quan teniu un moment aneu a buscar les sèries que ens recomana la Sílvia Comet. Tot això serà després de les notícies de la una, que escoltem atentament, i tornem d'aquí una estona. Fins ara.